De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Otra dimensión. Un, dos, tres y después. Paso adelante y no miro a quien prende. Tu luz con más actitud. Despierta si no quieres dejar de ser tú. Solo sube el volumen más alto.
Jaume Duran i Navarro, bona vesprada.
Molt bon vespre.
Has entrat amb molta força aquest estudi, eh? Ja t'ho dic.
Bueno, qüestió de... Amb ganes, com a mínim.
Amb
sí,
ganes.
Clar que sí.
Us el presento. Jaume Duran i Navarro és metge, director d'hospital, doctor en medicina i, atenció, perquè aquí ve la vessant, aquesta doble vessant, doctor en filosofia i teòleg. És així, sí. Eh? Sí. Aquesta barreja de ciència i teologia a mi sempre em crida molt l'atenció i m'agrada, perquè jo crec que és una mica, no sé si n'hi ha molts, és una mica rara avis. Es defineix el Jaume com a creient, ha fet una tesi doctoral on vincula medicina, neurones, etc., amb fe, i parles d'una quarta dimensió humana, a part de la física, emocional i intel·lectual, una mica les que tots tenim al cap. Tu afegeixes la transcendent, una quarta dimensió que és la transcendent. Tu l'anomenes cervell de luxe perquè aquesta dimensió engloba ètica, estètica i espiritualitat. Una de les teves afirmacions més destacables diria que és que som espirituals genèticament. Això ara m'ho desenvoluparàs una mica, si vols, i et demanaré per què aquesta afirmació, espiritual genèticament. Ara has publicat el llibre La dimensió humana, neurones i salms, que, clar, agafes... La ciència és molt àmplia, l'escriptura i la paraula és molt àmplia, però tu agafes aquests dos conceptes, neurones i salms. Ho has fet amb l'editorial Claret, i en el llibre dissecciones i exposes una mica aquest vincle entre fe i cervell. Vas presentar el llibre fa relativament poc a la llibreria. Què tal aquesta presentació?
Bé, la veritat és que bé, va tenir prou acollida i va semblar, bueno, suggerent, cert que entre amistats, alumnes i també persones vinculades i interessant tant del món de la ciència i, per tant, del món hospitalari com del món de la pròpia fe, a partir d'aquesta proposta de descripció de l'ésser humà a partir de l'Antic Testament i concretament els Salms, doncs, certament una bona acollida i content. Content.
I de la presentació que t'he fet jo, afegiries alguna cosa? Treuries alguna cosa?
No, la veritat és que, bueno, has fet una aproximació interessant. Probablement el que hi faltaria és el propòsit, l'origen, és a dir, d'on neix això, no?
Exacte.
És a dir, què ens porta en aquest llibre, no? I que intenta explicar precisament el primer capítol del llibre, que és intentar donar resposta a una gran pregunta que s'ha fet sempre a l'ésser humà des de bon començament, que la pregunta respon precisament a aquest Salm 8, versicle 5, que està escrit fa uns 3.000 anys, versemblantment, sí. I que diu que és l'home perquè te'n recordis, no? És una pregunta que l'ésser humà fa a la divinitat, dir què és l'home perquè tu te'n recordis, què és un mortal perquè el tinguis present. És una pregunta que ha acompanyat sempre l'ésser humà, no? Una pregunta ontològica sobre l'antropologia, no? Que, bueno, conjuntament amb la cosmologia i la teologia han estat sempre les tres grans preguntes, no? Fruit d'això, d'aquesta pregunta, l'interès per què és l'home, no qui, sinó què és l'home, neix aquest estudi per veure que el poble hebreu, ja en l'Antic Testament, havien mirat l'ésser humà des de quatre perspectives diferents, contràriament a altres cultures com la grecollatina o altres tradicions on la dualitat, cos i ànima, no físic i no físic, sempre ens han acabat definint.
Clar, tinc aquí un guió, ara tirarem a d'ell, però ara em despertes preguntes, no? Una mica improvisades, però tu dius, m'he fixat concretament en aquest Salm 8, el versicle, no me'n recordo.
El versicle 5, sí.
Que és l'home perquè te'n recordis d'ell,
sí.
Tu intentes desgranar, no? O arribar a una conclusió de què és l'home perquè Déu, que és tot poderós, que és tot, que és infinit,
sí.
Se'n recordi d'ell. Has arribat a alguna conclusió? Humilment, segur, perquè, clar,
no,
és complicat, no?
No arribem a cap conclusió definitiva. De fet, aquesta és una pregunta que entenc que està feta perquè el creient es contempli un ésser creat i contempli la grandesa del Creador i, per tant, es consideri una criatura al servei d'un propòsit, que és el de, doncs, el pla de Déu, no? Però sí que és cert que el llibre intenta fer una descripció de com han descrit l'ésser humà les diferents filosofies, les diferents antropologies al llarg de la història, i troba una semblança entre allò que descriu l'Antic Testament, i d'una manera especial el llibre dels Salms, amb allò que avui la ciència està dient de com han evolucionat el nostre sistema nerviós central i concretament alguns espais neurals.
Exactament. Jo de neurologia no tinc ni idea, aquesta és la realitat. Dels Salms tampoc, perquè no sóc teòleg, però sí que és cert que jo els Salms els he tocat molt, els he llegit, d'alguna manera els he escrutat, no? La Bíblia de Jerusalem, que té uns paral·lels, té uns peus de pàgina, i al final arriba a una conclusió, com a mínim teològicament, si vols dir-ho així, o des de la fe, que és que cada salm descriu Jesucrist, o sigui, tots estan complerts en Jesucrist, tots, absolutament tots, i d'alguna manera descriuen també una realitat de l'home, que normalment té a veure amb la debilitat, la tentació, etc., i la fortalesa que comporta descobrir que si et recolzes amb Jesucrist, ho pots tot. A partir d'aquí, el vincle... No sé si estàs d'acord amb aquestes afirmacions, i a partir d'aquí m'interessa molt la dualitat amb les neurones i amb la ciència.
Bueno, l'estudi neix precisament d'això. De fet, en l'Antic Testament, el poble hebreu sempre ha definit... l'ésser humà el defineix a partir de quatre mots, de quatre paraules. No? Una primera paraula és Bàsar, que explicaria la seva fisicitat, la seva corporeïtat, no? Allò tangible de l'ésser humà. Sí. Hi ha una altra paraula que és Nefesh, no? I que Nefesh explica l'anhel, el desig, allò que podem associar més amb el que vindríem a dir l'ànima. Està traduït en el 70 com a ànima i equivaldria al sentiment de l'ésser humà, no? Allò que el fa específic i únic. Després hi ha una altra paraula que l'explica, que és l'ep. La seva traducció és cor, però vol dir voluntat, vol dir decisió, vol dir capacitat cognitiva, no? Planificació. I finalment una darrera paraula, que és la ruach, que vol dir vent i que tradueix la part espiritual de l'ésser humà, l'esperit, no? En els salms, doncs, hi trobem l'ésser humà explicat a partir d'aquestes quatre paraules. I si analitzem com ha anat evolucionant el sistema nerviós central i allò que ens ha fet ben diferents de la resta de mamífers, seguint l'escala evolutiva de Darwin i després doncs, de tota l'evolució neural que l'evolució ha explicat d'una doncs, manera prou científicament demostrable, sí. Veiem que el cervell ha passat per quatre etapes diferents. Ja McLean ho va explicar als anys 80, un primer cervell reptilià, molt físic, un segon cervell emocional, el límbic, un tercer cervell, que es diríem cortical, el més potent, que ens permet la parla, la decisió, el concepte de llibertat, i finalment els neuroteòlegs actuals expliquen un cervell que li diem de luxe, un cervell que no necessitaríem per sobreviure, però sí que ens fa diferent el viure. Aquest cervell de luxe explica aquest espai transcendent de l'ésser humà, que ens fa ben diferents de la resta dels mamífers evolucionats i que es concreta en el que diríem el coneixement de l'ètica, de l'estètica i de la capacitat d'espiritualitat.
És aquest punt, perdona, aquest punt que tu dius, som espirituals genèticament?
Sí, seria això. Des d'un punt de vista antropològic, l'ésser humà és espiritual, però evolucionat. Aquests,
perdona, la meva... o sigui, la meva... com t'ho dic? Ignorància, la meva ignorància. Però, clar, aquest quart punt... que dius que ara hi ha tendències que ho estan afirmant de manera rotunda, podríem dir-ho així.
Sí.
És molt novedós o no?
No, de fet no és gens novedós. Que l'ésser humà sigui espiritual és consubstancial en això.
Sí, però que la ciència ho afirmi, a lo millor és més novedós, no?
El que és més novedós és que les noves tècniques d'imatge, la nova bioquímica que detecta neurotransmissors i les noves recerques amb estudis científicament provats detecten que hi ha espais cerebrals i espais de les neurones que s'activen d'una manera quan l'ésser humà, per exemple, entra en estats, diríem, d'experiència mística o de religiositat. I també està demostrat als diferents estudis més actuals, en grups com Brain, d'Estats Units, que el treball i la millora d'aquestes àrees específiques que tenen relació amb el transcendent milloren de retruc les altres àrees cerebrals i aquestes àrees com, per exemple, la baixada de la freqüència cardíaca, millorar l'insomni, millorar la concentració, millorar la capacitat de memòria i fins i tot un estat de joia i de pau, no? Per tant, avui es demostra que aquestes quatre dimensions de l'ésser humà que ja els hebreus havien explicat en aquestes quatre paraules, no? I que personalment les relacionem, ens explicarien bastant millor que només aquesta dualitat de cos i ànima, platònica, aristotèlica, de Descartes, no? I que la filosofia típica ha acabat dividint entre ciència i fe, i entre, no?, la raó, el que és científic, que és bo, i el que és la fe i la ciència, doncs el que no es demostra no seria, diguéssim, intel·ligible, no? És una proposta que aproxima dos mons, dos àmbits, i que permet explicar una mica més l'ésser humà tal com és.
Jaume, hem de fer una pausa, però després d'aquesta resposta tan completa i tan deslumbrant, tinc una pregunta i te la faré després de la publicitat, però te l'avanço ja. La pregunta és, el rei David tenia coneixements de neurologia? Ara me la respons. Una pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8. Camins.
Jo, d'entrada, màxim respecte per Bruce Springsteen.
Amb Rafa Sanahuja.
He anat a 26 concerts de Bruce Springsteen. He anat a 42 concerts de Bruce Springsteen. Encara no he vist a Bruce Springsteen a Cercedilla. Bueno, tranquil.
Fan allà com al mercat de Sant Antoni. Tu has vist a Bruce Springsteen a Don Benito? No, però jo l'he vist a Plasencia. No,
tio. Ojo, que te dedica aquí a la casa tenim algun terrible fonamentalista.
I qui no? I qui no? Teu fill tonto.
I altres persones que expliquen coses.
Tres minuts clavats ara mateix, que passen de 8:45. Estem en conversa amb el doctor Jaume Duran, que ara ha presentat aquest llibre, La dimensió humana, neurones i salms. Estic una mica en estat de xoc perquè té molts coneixements. Aquest home té molts coneixements i s'està compartint amb molta generositat amb nosaltres. Clar, ens estava parlant d'aquests quatre conceptes fantàsticament descrits i que tu ja ens dius, Jaume, que els salms estan perfectament reflectits. Clar, tu ets científic, ets doctor, has fet les teves investigacions, també ets teòleg, tens aquesta barreja, i mitjançant la ciència heu arribat a aquestes conclusions. Però clar, fa 3.000 anys, quan es van escriure aquests salms, tot això doncs era una intuïció, podríem dir-lo així. I jo et demanava, el rei David, que és autor de la majoria dels salms, com a mínim de molts d'ells, et deia, tenia coneixements de neurologia, per exemple?
Jo crec que el rei David ja tenia prou feina. Ah,
sí. Com per... en sostenir la seva vida, que va ser també complexa moltes vegades.
Probablement. Sí que sembla cert, com a mínim, això és el que s'explica, és que precisament aquest salm 8 és un salm que escriu el rei David, no? I en plena nit contempla els estels, contempla el cel que l'ha creat, i finalment acaba preguntant-se què és l'home, perquè Déu se n'en recordi. Fixa't que amb dos versets, el 4 i el 5, en aquest salm 8 que s'atribueix al rei David, com preguntaves, acaben sorgint les tres grans preguntes de la humanitat, la cosmologia, l'antropologia i la teologia. Probablement no tenien coneixements, de fet no hi havia trepanacions, i per això en el marc aquest que nosaltres li diem el raonament, la voluntat, que avui diríem el còrtex, no? L'espai cortical, ells li diuen l'ep, i l'ep vol dir cor, precisament perquè en el cor hi atribuïen allà on l'home tenia la voluntat, perquè era l'orga calent que expulsava la sang, no? Es pensaven que el pensament estava en el cor, per això li deien cor, però volia dir voluntat. Recordem o pensem que l'hebreu, l'arameu, l'acadi, són llengües semítiques, no? Que quines paraules tenen un significat que va més enllà d'un mot i que expressen una idea, eh? Una idea. I sí, sembla en qualsevol cas bastant plausible, que la idea de l'ésser humà no s'expliqués només amb cos i ànima, sinó que necessitaven quatre paraules per poder explicar molt bé com era aquest ésser humà, com era aquesta persona humana, no? I això és molt ric, no? Aquesta riquesa del món hebreu que nosaltres llegim, no?, els diumenges en els salms o en les lectures, ens expliquen bastant bé com és aquest ésser humà des d'aquesta perspectiva de la que nosaltres hem begut i que probablement, ben segur, Jesús també pregava.
Jaume, clar, estem parlant de fe i de ciència, de fe i de raó. I jo em pregunto, clar, avui en dia estem vivint en una societat, com a mínim la més desenvolupada, que experimentem aquest refús, no?, moltes vegades de la fe, per diferents raons, no? Segurament, sociològicament, hi ha diferents factors, etc. Però és una realitat que vivim, no? La desacralització de la fe. Mm. Clar, aquest missatge que arriba amb un suport, amb una base científica, això com pot calar a les persones? Perquè ja no només és un salt al buit, no? La fe, que normalment és un salt al buit, però si és la pròpia ciència la que t'està dient, fixa't que hi ha una base científica en la fe, en raonar la fe, en acceptar que som una part espiritual. No dic que hagi de ser concretament cristiana, no? Pot ser, pot ser d'altres maneres, evidentment. Això com pot calar en la societat? Perquè com a mínim s'accepti una mica amb més respecte o no sé.
Sí. Jo crec, per mi, és molt esperançador. Molt esperançador des del punt de vista com a cristià. Vull dir que em sento content d'entendre que podem fer possible i raonable que qualsevol ésser humà i l'ésser humà creat per Déu és capaç d'espiritualitat. Neurològicament és capaç d'espiritualitat. Evolutivament és capaç d'espiritualitat. Això ja ho defensava en Teilhard de Chardin, i però els problemes va tenir en el seu moment, no?, per explicar precisament això. Però aquesta espiritualitat, clar, ens permet la fe, ens permet la trobada amb Déu. Hom diria que Déu ha creat l'ésser humà perquè sigui capaç d'anar-lo a trobar. No? Per tant, l'evolució neural ens ha fet diferent de la resta de mamífers i ens ha donat la capacitat de retrobar i de trobar a Déu, no? És en aquesta espiritualitat que l'ésser humà, a cada cultura, la desplega segons la seva experiència. Tenim la sort, els que hem begut una mica de la cultura abràmica, no?, d'aquest Déu unipersonal, d'aquest Déu que en el marc de l'espiritualitat podem anar a trobar a nivell personal. I, perdó, de fet, ruà vol dir vent, i ve de fora, no ve de dins, ve de fora, és el buf que insufla en el Gènesis 2, Déu a l'ésser humà creat pel fang. Aquesta capacitat transcendent és la que ens permet finalment trobar aquest espai de transcendència que s'explica per l'ètica, per l'estètica i per l'espiritualitat.
Hi ha convidats que entren per aquesta porta i m'atrapen. El cas és avui. Dona gust escoltar-te parlar perquè al final aprens i és del que es tracta. Si jo, a mi m'està passant, estic convençut que els nostres oients també. Per tant, Jaume Duran Navarro, metge, director d'hospital, doctor en medicina, doctor en filosofia, teòleg, ha publicat aquest llibre. Si us plau, tothom a les llibreries a comprar-lo, a llegir-lo, a gaudir-lo, a empapar-se, perquè jo crec que és molt interessant. Jo, per la meva part, aquest estiu que tinc temps per llegir, crec que serà una de les meves lectures. Escolta, ja t'he d'acomiadar, però vull fer-te una pregunta que surt una mica del tema del llibre. Un doctor intel·lectual que ha exercit la medicina, que a més es reconeix cristià, jo no sé si n'hi ha molts, si n'hi ha pocs, no ho sé. De quina manera es viu això? Això t'influeix d'alguna manera, la teva fe, a la teva professió?
Moltíssim. Sí, sí, jo crec que tenim la sort de combinar, no?, l'experiència, per exemple, del món de la salut, de combinar vocació i professió, no? La vocació és una crida, no? Ve de vocació, i que és una crida. En el fons, la dimensió espiritual no és més que la resposta a una crida, i per la crida cal silenci, no? L'ésser humà és un ésser preparat per al silenci, i penso que hi ha la sort també que des de la reflexió científica ens podem apropar també en aquesta mirada espiritual i de fe, no? I tant des d'un costat com des de l'altre, les dues es donen la mà.
Jaume, ha estat un plaer, moltes gràcies per visitar-nos, per estar amb nosaltres, molt sense amb el llibre i amb tot el que, amb tot el que et proposis, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquí tens uns amics ja, per quan vulguis divulgar alguna cosa, els nostres micròfons. No
quan vulgueu, Radio Esteu.
No, no t'ho pensis. Moltes gràcies. Vinga, fem una pausa gràcies. I canviem de terç. Entra Salvatore i parlem d'economia.